Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio.
Lo vemos que es absurdo de la actualidad con la crisis, bueno, que no es crisis, es una estafa, de que lleguemos a estas situaciones con las familias, ¿no? Y viendo más como esta semana atrás, ha habido un matrimonio jubilado en Mallorca, otro señor en Alicante, el otro de Córdoba, Frank, bueno, en fin, entonces claro, estamos viendo que esto ya es un genocidio.
Sentíem José Villacañas, portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca Cerdanyola-Ripollet, parlant de les tràgiques conseqüències dels desnonaments. Avui a l'Info en parlarem d'aquest tema, tenint en compte que el col·lectiu ha aconseguit un nou acord d'adhesió en pagament i que ha convocat una manifestació per demà a Barcelona. Aquest és un dels temes destacats de la setmana, juntament amb d'altres que repassem tot seguit amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars. Endega el procés de preinscripció escolar pel curs 2013-2014 amb les jornades de portes obertes als centres educatius. L'equip de govern ha contestat aquesta setmana el cop compromís per Ripollet sobre la polèmica suscitada al voltant de la paga extra de Nadal. Diumenge el Teatre Auditori acollirà dos passis del Festival Dansa Benèfica a la Luz de la Sombra a favor de Catalunya contra el càncer. També els explicarem tot el que ha donat de si el Carnaval 2013 a Ripollet. Responsables del Departament de Serveis Socials visitaran avui els nostres estudis per parlar-ne de les noves activitats de la gent activa. Més notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 15 de febrer de 2013. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Durant els propers dies, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, adreçaran un escrit a totes les famílies empadronades a Ripollet amb infants nascuts durant l'any 2010 que han de començar l'escolarització al P3. A més, l'escrit els informarà sobre les beques de menjador i material escolar gestionades pel Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament.
La sol·licitud de beques es podran presentar del 8 al 26 d'abril de 2013 i es podran trobar als centres educatius del municipi, públics i concertats, a les oficines de serveis socials al carrer de la Salut número 1, a la UAC i a la web de l'Ajuntament. Des de la Regidoria d'Educació també recorda a les famílies que es pot sol·licitar la preinscripció tant centres com es desitgin, públics i concertats, per conèixer les seves preferències en cas que el nen o nena no obtingui plaça en el centre escollit en primera opció. No obstant això, cal fer una única preinscripció que s'ha de lliurar al centre educatiu demanat en primer lloc, tant sigui escola pública com concertada. A ripollet.cat ja poden trobar un apartat de preinscripció 2013, on s'aniran penjant tota la informació que generi sobre la campanya de preinscripció per al curs escolar 2013-2014. De moment, ja hi ha disponibles les dades de les jornades de portes obertes tant a primària com a secundària obligatòria. També es pot consultar al Departament d'Educació al carrer Isabel la Catòlica número 2. Més endavant, i segons consti a la normativa publicada per la Generalitat, s'informarà també sobre la preinscripció a la resta d'ensenyaments reglats.
Segons ha manifestat el compromís per Ripollet en roda de premsa, els regidors i regidores amb dedicació exclusiva i parcial del govern van cobrar finalment el 50% de la paga extra de Nadal. El grup de l'oposició acusa el govern d'anunciar un fet i fer el contrari, ja que al ple municipal del mes de novembre els regidors de govern van renunciar voluntàriament al cobrament d'aquesta paga en solidaritat amb els treballadors municipals.
El compromís per Ripollet, que segons explica s'ha assabentat d'aquest fet a través d'un decret d'alcaldia, ha declarat que es tracta d'un acte que, tot i entrar dins la legalitat, no deixa de ser totalment reprovable. El grup de l'oposició ha demanat davant dels mitjans que el govern faci una rectificació immediata retornant la quantitat cobrada a les arques municipals.
En relació a aquestes declaracions, l'equip de govern ha puntualitzat en nota de premsa que el Reial Decret 20/2012, que regula, entre d'altres, la no percepció de la paga extra de Nadal dels treballadors laborals i funcionaris de l'administració pública, no afecta els càrrecs electes.
Segons el govern, per tant, amb solidaritat amb els treballadors de la plantilla municipal, els regidors han renunciat voluntàriament al cobrament del 50% de la seva paga extraordinària. Segons les explicacions del govern, la renúncia a la paga era en els mateixos termes que la resta de treballadors i treballadores municipals. En aquest sentit, ja que la plantilla de l'Ajuntament ha percebut per diversos conceptes l'equivalent al 50% de la paga extra, els regidors van demanar el cobrament del mateix percentatge de la seva paga. El govern també ha exposat que aquest gest no ha estat secundat per regidors i regidores d'altres ajuntaments i ha estat per donar suport als treballadors municipals en contra del citat Reial Decret. Per últim, el govern ha mostrat la seva sorpresa perquè el COP s'abstingués en la votació de l'acord del ple argumentant que era una decisió personal dels regidors i regidores i ara que continua sent una decisió personal, vulguin criticar-la públicament.
I recordem que avui divendres és el darrer dia per presentar al Registre General de l'Ajuntament propostes a la Comissió d'Honors i Distincions que reconeix persones o entitats que per les seves activitats o circumstàncies hagin contribuït a enaltir i projectar el nom i prestigi de Ripollet o que les seves accions tinguin repercussions beneficioses en el grau per als ripolletencs.
Les propostes hauran d'estar justificades documentalment, tot i que la Comissió d'Honors i Distincions podrà efectuar els estudis i entrevistes posteriors que consideri oportuns per tal de recollir la informació necessària. Més informació al telèfon 93 504 6017.
La plataforma d'aturats de Cerdanyola a Ripollet ha organitzat pel proper dijous 28 de febrer una nova marxa contra l'atur que pretén agrupar els prop de 400.000 aturats de tota l'àrea metropolitana.
La plataforma va realitzar el passat dimarts una xerrada a l'Ateneu de Cerdanyola per tal d'informar el major nombre d'aturats possibles i tots els dijous a les 10 del matí es troba al Centre Cívic del Pont Vell per repartir fulletons informatius a Cerdanyola i Ripollet. Manel Navarro és un dels impulsors de la plataforma i ens comentava als micròfons de l'Info com s'està realitzant la mobilització d'aturats a la zona i la gènesis d'aquesta iniciativa.
Explica'm una miqueta en què consisteix la mobilització aquesta que esteu organitzant.
Bueno, la mobilització consisteix més que res en, sobretot l'intent de reagrupar, de reconduir el que és totes les assemblees d'aturats a partir d'una marxa que ja d'una manera o altra pues, veníem ja d'una manera o altra. Vull dir, vam fer la segona marxa a l'octubre del 2010 i ara apuntem cap a una tercera marxa, diguéssim, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Però encara veiem que necessitem agrupar més forces. Llavors hi havia una iniciativa que va sorgir de l'Assemblea d'Aturats de Molins de Sant Vicenç dels Horts i a partir d'aquí pues, hem vist que era factible i lligat a això amb el tema diguéssim de la ILP de renta bàsica, diguéssim, de la renta bàsica d'inserció, i llavors hem vist aquesta possibilitat i llavors l'estem treballant i jo penso que apuntem tot cap a aquesta, diguéssim, aquesta mobilització que és important.
Esteu realitzant diferents xerrades, com per exemple la que vau fer a Cerdanyola l'altre dia. Quin és l'objectiu d'aquestes trobades? Mobilitzar la gent, informar?
Sí, la veritat que l'experiència que tenim també sobre la qüestió dels aturats és que costa molt, molt els aturats. Hem agrupat aturats a Ripollet, hem agrupat aturats a Cerdanyola i la veritat que no acabem de consolidar-los. És a dir, els tenim, però per l'hora de mobilitzar-se i de plantejar la seva reivindicació em costa molt. Llavors, sobretot jo penso que aquí és l'intent de, sobretot, jo penso que és un compromís que ha de prendre aquí un conjunt del sector més conscient, més gent que està més disposat i entitat que està més disposada a sensibilitzar aquest tema. Jo penso que personalment tenim que arribar a situacions, no sé, per exemple, l'ASPA, la plataforma afectada per les hipoteques, precisament van començar d'un no-res, com aquell que diu. I jo penso que aquest és un problema tant o més greu que el tema de l'ASPA. Perquè estem arribant a situacions límits a nivell de les famílies, diguéssim. I per tant, pensem que hem d'arribar a una mobilització d'aquestes característiques. I això és una mica el reto que tenim.
En molts pocs mesos les dades d'atur es van incrementant. Estem arribant a dades esfereïdores com els 6 milions d'aturats registrats, que això no vol dir que no hi hagi molta més gent a casa seva, i d'aquests 6 milions parlem de dos que en aquests moments no estan rebent cap tipus de prestació. Què li diries a la gent? Com valoreu aquestes dades, vosaltres?
Molt evidentment, que diguéssim, són esfridores. Vull dir, són unes dades que realment demostra la profunditat del... És a dir, és un mal molt, molt, molt greu que d'una manera o altra a nosaltres, els que som més conscients en aquest sentit, ens preocupa molt i veiem que en la justícia de la lluita i de el reto de sensibilitzar a aquestes persones o una part d'aquestes persones, que és les que puguem realment fer front a les necessitats i als problemes que tenen o que tenim en general la classe treballadora en aquest sentit.
La marxa està prevista pel dia 28 de febrer. Explica'm una miqueta quin serà el timing, itinerari.
Bueno, el itinerari será, bueno, pues surti, el punto de partida sería a Sant Vicenç dels Horts, a la plaça, no recuerdo el nombre, pero bueno, a la plaça, una plaça céntrica, que es ahí donde están los ferrocarriles, la sortida del ferrocarril, a l'Ajuntament, que yo tengo. A las 9 del matí passaríem per lo que és Molins de Reis, travessem tot el Molins de Reis, anem fins a Sant Feliu. Ara no recordo ben bé d'això, el itinerari, però tot seguit anem cap en direcció de l'Hospitalet, cap a l'Hospitalet, després hi ha reagrupament, en l'Hospitalet hi ha reagrupament, a partir d'aquí, diguéssim, anem cap a Sants, i de Sants cap a Pla de Palau, que hi ha un reagrupament final allà, a 6:45 de la tarda, per dirigir-nos al Parlament ja, diguéssim, a última hora, en el que, d'una manera o altra, jo sé que ja hi ha parlamentari que s'ha compromès a rebre'n, inclús a participar, o en la totalitat, o en part del recorregut també. Jo penso que tenim casos de, no sé, que jo sàpiga, per exemple, el David Rodríguez de les CUP, que ha dit que farà tot el trajecte, no sé si Esquerra Unida també en tenim gent que han dit que també, si no faran tot, faran una part, però que totalment també en rebuda. La idea és que també en rebrem també la presidenta del Parlament, amb la carta de reivindicacions que tenim.
Quina previsió de participació teniu?
Home, la veritat que encara no ho sabem, perquè serà una mica, s'està treballant força i costa molt, encara, ja dic, la qüestió de sensibilitzar els aturats, malgrat que de totes maneres, ja dic, que hi ha un sector d'aturat ja, afortunadament, que s'està mobilitzant, però bueno, jo espero que sigui sonada, vull dir, que espero que sigui sonada, i estem treballant amb això. Ara no puc dir, tampoc no sé, la participació de la reunió que vam tenir aquí a Cerdanyola va ser positiva, va ser molt positiva. No és que sigui tampoc molt això, però jo calculo que al voltant d'una 50 persones vam reunir, i jo penso que és gent que estan compromesos també, i anem a veure com també ho treballem, no? Diguéssim, des de la localitat, i a veure les forces que podem portar també en aquesta marxa des d'aquí, vamos.
D'avui al dia 28 teniu previst alguna xerrada més, alguna trobada més?
Bueno, la veritat, el que estem plantejant ara, és a dir, fer sobretot sensibilitzar a la tenim previst el reparto dels fulls que tenim a nivell d'INEM, a nivell de Mercadillo, i una mica tant de Cerdanyola com de Ripollà. I és una mica el que volem és tocar els aturats ara, és a dir, en aquest període. I tot el que vulgui afegir-se en aquest sentit, pues, però sobretot el que volem és això, treballar els aturats i sensibilitzar-los, que és el que toca.
Doncs, per acabar, fes una crida a la gent que ens està escoltant perquè participi, sobretot els aturats.
Bueno, jo crec que és el moment, més que mai, per poder prendre el nostre futur en les nostres mans, que ens estan robant. Ens estan robant el futur i tenim que recuperar-lo. I recuperar significa lluitar per la nostra dignitat. I davant de tot això, jo penso que no hi ha volta de fulla i tenim que posar-nos tot en marxa per poder, d'una manera o altra, defendre els nostres interessos, perquè ningú altre no farà millor que nosaltres mateixos.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I acabem aquest primer bloc de notícies. El passat dimarts 12 de febrer, cap a les 7 de la tarda, el carril Busbau, al seu pas per Ripollet, així com un carril de la C-58, van haver de ser tancats degut a un accident múltiple.
El sinistre que va tenir lloc al carril esquerre de la via Ripollet en sentit nord va succeir quan, per causes desconegudes, van col·lisionar 4 vehicles. El xoc va provocar 2 ferits lleus que van ser evacuats al CAP de Cerdanyola del Vallès. Es van desplaçar fins al lloc dels fets una patrulla dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del sistema d'emergències mèdiques.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El passat dijous a Ripollet es va donar un cas d'adhesió en pagament, una nova victòria aconseguida gràcies al suport de la plataforma d'afectats per la hipoteca, un col·lectiu que lluita dia a dia per aconseguir l'adhesió en pagament retroactiva, la moratòria per tots els desnonaments de vivenda habitual i el lloguer social dels habitatges buits en mans de les entitats financeres. Per parlar-ne avui ens acompanyen en José Villacañas i en Manuel Reyes. Molt bona tarda.
Buenas tardes.
¿Qué nos podéis explicar de este caso de acuerdo de dación en pago?
Hombre, pues esto se lleva ya hace 8 meses negociando con la entidad financiera de esta familia afectada, que era Cajamar, de aquí de la Rambla San Jorge. Y bueno, teníamos la dificultad de que su hijo estaba exiliado fuera, ¿vale?, por temas laborales, de lo cual no estaba trabajando. Entonces los padres estaban aquí, que son de aquí de Ripollet, ¿vale?, del municipio de aquí de Ripollet, y bueno, ya tenían los poderes del hijo, que le había dejado ya, que habían ya ante notario tenido ya, y se empezó a negociar con esta entidad financiera, ¿vale? En un principio, como siempre, como en todos los casos, pues no se puede, está muy complicado, y bueno, y a base de nada más que dialogar y presentarnos y del buen hacer, a veces de la buena ética de la banca, que no hay ninguna, pero bueno, a veces acceden, que tengo que decirlo porque era una deuda también bastante baja de 92,800 euros, que es lo que tenían, ¿vale? Y con la tasación pues se cubría. Y entonces pues ha llegado a firmar esta dación en pago, ¿no? Cosa que es muy complicada igualmente, aunque fuera una cantidad de 15 millones, ¿no?, de pesetas, ¿no?, hablando de las antiguas. Pero bueno, por suerte, y de esto pues ha podido, porque normalmente lo que quiere hacer estos poderes tan agresivos como es la banca, ya se sabe, es coger e intentar ir hasta el final, ¿vale?, meterlos a una familia en un proceso de ejecución hipotecaria que no lleva a ningún lado, que una vivienda va a quedar vacía, luego lo van a adjudicarse por el 60, si no es por el 50, que lo pueden vender, si se lo queda a la entidad financiera es un 60, pero si se lo venden a otra tercera persona o entidad inmobiliaria, etcétera, pues claro, ya es con el 50, con las consecuencias que trae, ¿no? Gastos judiciales más gastos, intereses y demora, ¿no? Lo vemos que es absurdo de la actualidad con la crisis, bueno, que no es crisis, es una estafa, de que lleguemos a estas situaciones con las familias, ¿no? Y viendo más como esta semana atrás, ha habido un matrimonio jubilado en Mallorca, otro señor en Alicante, el otro de Córdoba, Frank, bueno, en fin, entonces cada vez estamos viendo que esto ya es un genocidio, ¿no?
¿Qué os pasa por la cabeza cuando leéis noticias de este tipo de suicidios ante estos casos?
Hombre, pues aconsejamos que la gente lo primero que tiene que hacer es ni sentirse ni culpable ni cómplice de esta situación, que lo que tienen que hacer, que está la plataforma afectada por la hipoteca, que hay un local de Sarañola, Ripollet, hay un local que tenemos ahí en Sarañola, que está en la calle Francesc Layret 74. Todos los miércoles desde las 5:30 hasta las 8 de la tarde. Y decir, ahí estamos y hay soluciones para todo. Todo tiene soluciones. Y unidos se puede hacer muchas cosas. Muchas cosas. Que antes de llegar una persona a una situación así, que anímicamente se encuentra que un matrimonio trabajaba, uno para de trabajar, se le acaba la prestación por desempleo, se queda con la ayuda del subsidio del 426, luego cae el marido por lo que sea y también se va al desempleo y entonces empieza todo el conflicto, entra en una espiral de epidemia, de pobreza, ¿no? Inclusive hasta nutricional, no me he encontrado casos, ¿no?, que han venido, que han necesitado las comidas y tenía que ir a los bancos de alimentos para hablar para que esas familias se pudieran llevar algo de pasta, arroz, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, estamos viendo que esto es una limpieza étnica, no de razas, pero yo creo que sí de ricos y de contra pobres.
¿De qué manera presionáis vosotros o sobre todo mediáis, ¿no?, con los bancos?
Claro, sí, empezamos a negociar, mediamos pues lo más cívico y pacíficamente que se puede llegar para decir, oye, mira, presentamos esta situación de esta familia, se piden los ingresos de la familia que tienen en la unidad familiar, bueno, piden una serie de requisitos, todas las entidades financieras, que bueno, y luego ves que hay unos que lo... Hay unos que sí, que te llegan y te dicen suerte, ¿no? Pero hay otros que se piensa que van a heredar ellos el banco, ¿no? Que hablas con ellos y te ven unas prepotencias y se cree que van a heredar ellos el banco, que es suyo. Ellos no se dan cuenta que es un número, igual que todos hoy en día nos tienen, ¿no? Que todos parecemos un número. Pues ellos también son, pero pasa que algunos son unos prepotentes y otros que te dicen ok, ¿no? Y te saludan y dicen, oye, adelante, oye, a ver si tenéis suerte y sacamos adelante este problema de esta familia. Y algunos, pues sí, se ven que te apoyan, pero otros ves que ni eso. Se creen que es el banco suyo y lo meten en un cajón y deja que se pudra. Entonces, claro, una vez que toda esa canalización y todo ese objetivo que tiene uno de hacerlo por lo más normal que por la vida, pacífica y lo más normal entendible entre personas, que para eso somos seres humanos, es llegar a ese punto. Una vez que no, pues ya se dice, oye, mira, se va a preparar acciones, vamos a estar en la puerta de la oficina, vamos a venir a empapelártelo, te vamos a estar con pitos, con megáfono en mano, hasta que alguien nos escuche, hasta que aquí no se escuche. Entonces, pues,
recientemente habéis hecho eso en Sardañola,
sí, Ibercaja, porque claro, bueno, eso ya es despapanante, ¿no? Es decir, esta familia tenía una vivienda, fue adjudicada a una empresa inmobiliaria de Zaragoza, ¿no? Bueno, Ibercaja de Zaragoza, ¿no? La empresa inmobiliaria de Zaragoza, vale. Bueno, ya se la adquieren por el 50%, ya no por el 60%, porque no se la queda la entidad financiera. Se la queda por el 50%. Pues gastos y gastos judiciales, bueno, costas judiciales, intereses y demás, etcétera. Total, que la cuestión del caso de esta familia es que la deuda suya se la han vendido también a una empresa exterior de ellos, ¿vale? Y no tienen ningún documento que diga, a ver, ¿dónde está? ¿Quién tiene esa deuda que ha comprado Ibercaja? Que se la han comprado a Ibercaja. ¿Y por qué importa? Y dicen que no lo tienen manera, que ellos no lo saben, que no lo saben, que eso ya ha salido de allí de Ibercaja y ni Ibercaja no está. Pero bueno, a ver, ¿qué se la han vendido? ¿A un sicario? ¿Que va a venir? ¿Va a poner una pistola en la cabeza? ¿O qué, con qué condiciones va a venir ese, que, a ese que le han vendido esa deuda a cobrarle? ¿Con qué condiciones van a cobrar? ¿Y quién? No, es que no sabemos nada. Bueno, entonces pues fuimos a la oficina principal, allí en la oficina territorial de Cataluña, Ibercaja, que está allí en la calle Mallorca. Y bueno, y justamente en esta semana tenía que contestar y dimos hasta el viernes. Bueno, mañana tiene el último día. Si no de eso, pues entonces empezaremos a hacer acciones. Ya iremos a las PAS de la Asamblea General de Cataluña para haceros saber y hacer una acción bastante más potente en todas las Ibercajas.
Porque lamentablemente todo, pese a vuestros éxitos, que los estáis consiguiendo con mucha presión, con mucho tesón, todavía se siguen haciendo, realizando ejecuciones hipotecarias y se sigue embargando, bueno, a gente, ¿no?
Sí, bueno, las estadísticas así oficial, el mano en mano no
es
hay,
difícil,
pero bueno,
¿no?
Hay un índice de que hay unos 532 desahucios por día, es decir, cada 8 minutos hay uno, con ejecución, entre ejecuciones y desahucios, uh-huh. ¿Vale? Que ejecutan, que están metidos ya dentro de los juzgados, y entre ejecuciones que en un futuro vendrá, pues claro, ahora tenemos actualmente 450.000 ya que se han ejecutado. Y bueno, esto se está viendo que vea más, ¿no? Porque claro, cada mes que hacen, que salen las noticias, que está esperando al principio de cada mes y te encuentras que el paro ha subido, ya somos 6 millones de parados, 2 millones de parados, 2 de ellos no tienen ningún ingreso por prestación por desempleo, que lo que mucho que tienen son 426 euros. Y dice, bueno, es que no pueden pagar. Es que no queramos pagar el pueblo. Es que la gente se mete y nos inculca que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No, pero ellos han vendido por encima de nuestras posibilidades, sabiendo que había un riesgo, que esos productos eran tóxicos y ahora quieren echar las culpas al pueblo, ¿no? Y no estamos de acuerdo. Entonces, por lo tanto, aprovechamos para que el sábado, a las 5 de la tarde, en la Plaza de la Universidad, iremos allí, pues, un llamamiento a toda la ciudadanía y a la presión popular para que se ponga un grito y que todo el mundo, que claro, que todo tiene derecho a una vivienda adecuada.
Uh-huh. El martes en el Congreso se aceptaba debatir esa iniciativa legislativa popular sobre dación. Imagino que satisfechos.
Hombre, en parte eso fue un extremio, porque en un principio ya por la mañana, en la última reunión que tuvo Ada Colau y de Madrid y con los de estos desahucios, ¿vale?, con los activistas de allí de la capital, del Estado, pues lo habían tumbado, estaba ya que tumbado. Lo que pasa es que en extremio creemos que justamente ese día, por desgracia, hubo el caso de este matrimonio jubilado, ¿vale? Entonces, vamos a dar un paso atrás, porque anteriormente, hace 2 días atrás, se había también suicidado otra persona, ¿no? Y entonces decíamos, echar un paso para atrás, porque bueno, aquí va del Troya final, porque claro, no podemos hacer. Entonces, claro, vamos a suavizar las cosas y lo vamos a llevar a trámite. Pero claro, yo creo que con un grupo político que nos está legislando en la actualidad, conservador, pues no sé qué decirte, no me da mucha esperanza.
¿Creéis que ahora quieran modificarla y desvirtuarla de alguna manera, ¿no?
Sí, es una alzar la voz y un poco para bajar a la ciudadanía, pues dejar de decir, oye, mira, no, me lleva a trámite para que se calme la cosa. No, no. Ahora es cuando más hincapié tenemos que dar, ¿vale? Tener la cabeza bien amueblada, los pies en el suelo, y entonces ir más con más coraje, con más fuerza. Pero eso sí, siempre con movilizaciones cívicas y pacíficas, ¿no? Que eso es un colectivo que de todas es lo que queremos promover, ¿no?
Porque ¿cuáles son las líneas básicas de esa iniciativa legislativa?
Hombre, pues lo que has empezado en principio tú a explicar, ¿no? Que es que la dación en pago, ¿vale? La moratoria para que se paren los desahucios y las ejecuciones hipotecarias, ¿no? Por temas de desahucios. Y un parque de viviendas en régimen de alquiler social, ¿no? Porque no puede ser que haya tantos millones de viviendas vacías y no las ponga a disposición de la ciudadanía, del pueblo. Uh-huh. ¿Vale? Que no cuesta nada.
En este caso, vosotros tuvisteis una acción que era la de ocupar un inmueble en Sardañola, que os ha traído consecuencias legales, ¿no? Imagino.
Bueno, sí, claro, claro. A ver, esto, unas 3 familias que estaban en la desesperación y bueno, y tomaron la decisión de que hayan de ellos también cogido todo, habla con todas las administraciones públicas, organizaciones públicas y externas, de poder conseguir una manera de poder apalear todo este drama, ¿no? Tomaron esa decisión y, bueno, vinieron y dijeron que la plataforma que hacía, si le podíamos dar soporte, para que se difundiera, se hiciera público, como que no era un robo ni un hurto, ¿no? Bueno, entonces ahora para el día 22 pues se tiene la citación para ir a testificar en el juzgado. Sí,
¿tenéis el apoyo de las administraciones? ¿Qué apoyo recibís?
Hombre, las administraciones, el apoyo que pues, quieres que te explique, ¿no? Lo que todo el mundo dice. No tenemos medios, no tenemos recursos, no hay manera, no se puede hacer nada, lo siento mucho. Pero bueno, al principio se cogían de hombre ni te contestaban, eso ni te daban explicación. Ahora al menos ya te llegan a coloquiar, a hablar, vamos a hacer esto y tal, te llaman, pero bueno. Al fin y al cabo, todo es un brindis al sol, como el que dice, y nada, y muy pocos grupos políticos realmente están realmente metidos de lleno en este colectivo como el nuestro por una defensa de una vivienda adecuada y digna.
Como tú decías ahora, lo que no queréis es que la gente se relaje, ¿no?, ante esta aceptación del Congreso, claro. El sábado.
Y tenemos que tener muy claro que el año pasado, para octubre así, ya estuvo aquí la relatora de la ONU, la Raquel Rodnin, ¿vale? Y sobre el tema de la defensa de la vivienda, ¿vale? Y se hizo un informe, se llevó todo aquí, estuvo en España, estuvo en Madrid, en País Vasco, y bueno, y fue a varios países y se llevó un informe, ¿no? Salió el informe ya es oficializado, de las Naciones Unidas, donde dice que es devastada la ley hipotecaria que tenemos aquí, ¿no? Que legisla desde 1903, ¿no? Es decir, bueno, que es caduco ya totalmente, ¿no? Que esto no puede ser que por ejemplo, en temas jurídicos, en asesoramientos jurídicos, un abogado, ¿vale?, se tenga por ley legislatoria, el decreto de ley que legisla hipotecaria del 1903, con todas las reformas que se han hecho, que tenga 500.000 folios. A ver, ¿qué abogado se lo va a leer? Ninguno. Y el que se lo lea no se va a recordar de las leyes y todos los tecnicismos, ¿no?, jurídicos que tiene que tener para poder defender a una persona que le ha llegado una demanda judicial, ¿no?, por un tema de hipoteca.
Pues recordamos que este sábado, como decíais, a las 5 de la tarde, en Plaza Universidad, habéis hecho esa convocatoria de manifestación. Y nada, os agradecemos muchísimo a José Villacañas y a Manuel Reyes que nos hayan acompañado.
Nada, a vosotros. Que vaya muy bien. A vuestra disposición para lo que queráis.
Hasta luego.
Gracias. 91.3 Info.
Ripollet va gaudir el passat cap de setmana del Carnaval 2013. Divendres es va celebrar el Carnaval Infantil a la plaça de Joan Abat i més de 550 persones van participar el dissabte a la Rua de Carnaval, encapçalada pels Diables de Ripollet i el seu renovat Cap a Poc i organitzada pel Patronat Municipal de Cultura.
La nit va ser pels joves amb la marxa al pavelló Joan Creus, que va comptar amb uns 800 participants. Els guanyadors del concurs convocat per la Regidoria Joventut i Ciutadania van ser el capità Salami, que es va emportar una Nintendo DS, la germana de Nicki Minaj, que va ser premiada amb un DVD portàtil, i les Wonder Woman, que es van endur un MP4. El tret de sortida del Carnaval el van donar els Diables de Ripollet el passat dia 6 amb la penjada del Cabraboc al balcó de Ripollet Ràdio, acompanyat dels tabals i tambors dels més petits. Com cada any, paradistes del Mercat Municipal i les escoles del municipi també van celebrar les seves festes de Carnaval, algunes temàtiques com les Olimpíades del Col·legi Sant Juan de la Cruz o Maricel de l'Escola Els Pinatons, on fins i tot van comptar amb la col·laboració de la companyia de Coll de Gom. Aquest dimarts, el Casal Municipal d'Avis va celebrar la seva tradicional festa de Carnaval, que inclou un concurs de disfresses. Com en cada edició, la festa va comptar amb una desfilada tant de comparses com dels participants individuals en el concurs. Després de la desfilada, els assistents van continuar la festa amb un ball. La festa va comptar amb la presència de l'alcalde Juan Parralejo i la regidora de Serveis Socials, destacant amb dos l'esperit actiu de la gent gran del nostre municipi. El regnat del rei Carnestoltes va finalitzar aquest passat dimecres amb la despenjada del Cabraboc i la sardinada popular organitzada pel Setrill.
Maria Paz Sánchez ha estat la guanyadora del sorteig realitzat ahir dijous 14 de febrer per la Unió de Botiguers de Ripollet en el marc de la campanya comercial de Sant Valentí.
La butlleta premiada amb un sopar per a dues persones i dues entrades al Teatre Auditori va ser lliurada per la Clínica Dental Ripollet. El sorteig es va realitzar ahir a les 9 del vespre al Centre Cultural i va comptar amb la presència, entre d'altres botiguers, de Carme Grau, presidenta de la UBR, així com del regidor de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandos.
I aquest diumenge en dues sessions, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, l'Associació Catalunya contra el Càncer ha organitzat un festival de dansa benèfic per recollir fons. L'espectacle titulat La Luz de la Sombra compta amb la participació dels grups Danza Joven, Epidemic Dance Show i SB Dance.
Albert Uribe, president de l'associació, ens explicava a l'info de Ripollet Ràdio l'argument de l'espectacle.
Sí, mira, en principi, com hem dit, hi ha les tres, Epidemic, SB Dance i Danza Joven, i cada una d'elles farà tres coreografies. fa tres i en tres parts diferenciades. Una primera part, que serà el que és el diagnòstic i pronòstic de quan una persona li detecta la malaltia. Una segona part, on es reflexarà la lluita que s'estableix entre la persona i, com hem dit, el càncer. I, finalment, unes tres coreografies més on veurem el final, diríem, el desenllaç de la malaltia. Evidentment, poder hi haurà una part, diríem, trista i una part optimista, que és la que volem transmetre. Finalment, diríem, el número 1 d'aquestes colles, el Juan López, la Susana Barea i la Noelia Espanya, faran, interpretaran un poema amb el seu estil de dansa concret.
Tot i la duresa de la temàtica, Uribe ens assegurava que es vol potenciar el to esperançador.
Sí, volem remarcar el caràcter esperançador, tot i que, evidentment, al llarg de les coreografies hi haurà escenes, diríem, dures, igual que és la realitat de la malaltia, però volem aconseguir un final on es vegi realment la llum, no? Com diu el títol, no? La llum de l'ombra, la llum que es pot transmetre també amb la malaltia.
En aquests moments ja estan gairebé totes les entrades exaurides. El preu és de 5 euros i tot el recaptat es destinarà íntegrament a la Junta de l'Associació per finançar-ne les activitats.
I el Teatre Auditori acull aquest vespre l'últim projecte de la formació Brahms, un espectacle on actuen acompanyats per la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, formada per una quarantena d'instruments de vent i percussió.
El concert consta de dues parts i el repertori inclou les cançons més emblemàtiques del grup, tocades acústicament i acompanyades pels músics de la banda. Brahms, la formació de Berga, amb més de 20 anys sobre els escenaris i després d'una aturada, ha retornat amb força al panorama musical amb el seu nou disc, Oferta de diàleg, un disc que ha estat molt ben acollit pel públic. L'espectacle començarà a les 10 del vespre i el preu de l'entrada des de 16 euros.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Recentment, la Regidoria de Serveis Socials ha presentat el programa d'activitats de la gent activa pel 2013. Tallers, sortides culturals i cinema són les activitats principals d'aquest programa. Per aprofundir una mica més en totes aquestes activitats, comptem amb nosaltres, amb la cap dels serveis socials, Montse Mas, i amb la tècnica del departament, Dolors Vergara. Molt bona tarda a totes dues. Benvingudes.
Bona tarda.
Doncs sé que porteu molts programes en marxa des de serveis socials, però avui ens centrem en aquest de la gent activa. Recordeu-nos quin és l'objectiu d'aquest programa i a qui va dirigit una mica.
L'objectiu bàsicament és oferir activitats per la gent que té molta disponibilitat de temps, que té ganes, que se sent activa, i doncs, bueno, cada any el que intentem és buscar activitats que facin créixer a les persones grans com a persona, no? I que en treguin un profit i que els hi serveixi. Aquest seria l'objectiu.
Mm-hmm. Parlem de gent activa. Encara hi ha molta gent activa, sí, sí, a la població, i cada vegada més, sembla, no?
Cada vegada n'hi ha més gent que té gana de fer coses després de que ha acabat una etapa de la seva vida, que és el treballar, i nosaltres estem aquí per oferir aquestes possibilitats de que fessin coses per al seu cos, per a la seva ment, per a sortir i passar-lo bé...
Parlem de les activitats així més concretament. Hem començat el programa amb un taller d'informàtica. Més o menys, què és el que se'ls explica a la gent gran en relació a això, als ordinadors i tal?
Sí, el taller d'informàtica bàsicament té, doncs, com 5 continguts molt bàsics, perquè estem pensant que són gent que no s'ha posat mai davant d'un ordinador i que, per tant, doncs, és a l'inici des de zero, des del seu inici. Per tant, parlem, se'ls donen conceptes d'informàtica bàsica, que és l'ordinador, com fer funcionar el correu electrònic, navegació per la xarxa. Després, aquest any també entraran una mica en xarxes socials. Intentarem que aquesta gent entri en aquest món, que és un món de la comunicació, doncs, amb el seu entorn, amb els seus nets, i que en tenen moltes ganes. També, quins són els recursos que poden utilitzar i que poden trobar a la web? Doncs, si els agrada anar de viatge, doncs veure quin tipus de viatges hi ha, quines ofertes, no? Intentar treure entrades, veure pel·lícules en cartellera, en quins cinemes, no? Intentarem que accedeixin a aquest món tan obert que ens dona doncs, l'accés a internet. No? I després, a l'últim contingut del curs, possiblement farem un tema d'organització i edició d'imatges. Tots ells tenen màquines fotogràfiques digitals, llavors intentaríem ensenyar-los a fer, doncs, a traspassar-les a l'ordinador i a fer algun petit projecte amb les seves imatges.
Mm-hmm. Aquest tema de la fotografia ja l'heu tractat a totes vegades, sembla que agrada, no?, a la gent gran.
La gent surt molt a excursions i tot això i luego...
I fa fotos.
Sí, les càmeres digitals avui en dia, si no la faig servir amb l'ordinador, normalment no la miren mai, no? Clar. Això mateix.
Aquest taller d'informàtica normalment és dels que més èxit té, no? Hi ha molta gent apuntada.
Sí, sí, sí.
Cada any hi ha... La veritat és que cada any hi ha més demanda. Uh-huh. I també per nosaltres... Doncs, bueno, és agraït, no?, que ofereixis un servei que veus que sí que té demanda. I el boca a boca és el que funciona amb aquests. Un que li ha agradat, que s'hi ha trobat bé, que ha vist que ha après, ha vist que allò que tenia tanta por, doncs, no és gens difícil i que, bueno, hi ha gent que s'ha comprat el seu ordinador, que està a casa seva amb el seu ordinador i que disfruta. Doncs aquest boca a boca va repassant amb la resta de gent.
Mm-hmm. Un altre més així relacionat amb la salut és el taller de la memòria. Aquest és molt important, també.
Aquest taller és de caràcter preventiu. Bàsicament, la gent que ja té alguna cosa que comença a fallar i que el metge li ha dit que té alguna cosa, no és molt convenient, no? Però la gent que no té cap enfermedad neurològica, aquest taller va bé, primer, per prevenir no tenir aquestes enfermedades, segon, per relacionar-se a la gent que està... en la mateixa situació de jo que sé, no he deixat, no sé d'on he deixat les claus, tot això, para que vean que normalment no és una cosa que li ocorre personalment, sinó que a nivell general, quan nos fem majors, vamos teniendo esas carencias que las tenemos que sustituir con estrategias que en esos talleres se les enseña un poco.
Uh-huh. Aquest esperit, una mica, que tu parlaves del compartir, no? Doncs aquelles pors, aquells neguits, aquelles coses, aquelles vivències, suposo que és també una part forta, no?, d'aquest programa Gent Activa, que fa
totalment
que la gent gran es comuniqui i vegi que tots més o menys tenen...
Estan igual.
Sí, no? Tenen situacions semblants, no? Que no
sí,
és que
sí,
estan...
Sí, sí,
sí. Sí, hi ha molta... A veure, amb la gent gran, molta gent està sola. Doncs ha fet tot unes etapes de la vida i doncs, amb l'edat, molta gent, amb l'edat que té, doncs, ha perdut la seva parella. I, bueno, el participar en aquestes activitats i relacionar-se amb les persones que també assisteixen, els hi obre un món que potser era desconegut, no? Molta gent s'havia relacionat, bàsicament, amb el seu entorn més familiar i la seva parella, i el participar aquí, doncs, obre un altre món, que són les relacions socials amb la gent, no? I el voler tornar a viure.
Mm-hmm. D'aquí potser sorgeix el tema del taller d'autoestima, aquesta necessitat?
Sí, no?
Sí, el taller d'autoestima, de cuidar la ment, de cuidar el cos, té a veure també, doncs, amb que a l'edat que es tingui, a partir dels 65 anys, és quan més podem cuidar-nos de nosaltres mateixos, no? És l'etapa en la que ens permet, doncs, estar per nosaltres, cuidar-nos, no? I aquest és una mica l'objectiu del taller, és descobrir... doncs, que qui som, com podem cuidar-nos, què podem fer per nosaltres mateixos, i si estem bé amb el nostre cos, amb la nostra ment, doncs segurament el nostre entorn també estarà molt millor.
Mm-hmm. Heu notat, per això, el canvi de rol de la gent gran amb aquesta època de crisi? La gent gran es descuida més per cuidar més els altres? Una mica amb els seus familiars, perquè no, es parla molt del pilar, no?, de la gent gran a la família actualment.
Sí.
Com ho detecteu?
Yo supongo que sí que está, lo que pasa que no, la gente ayuda a los hijos y está con los hijos, pero bueno, de una forma que luego no lo va comentando por ahí tampoco, ¿no? Supongo que forma parte de ti mismo, que sabes que si hay una situación familiar pues le estás ayudando, pero luego no lo vas.
Però no deixa de banda de participar en aquest tipus d'activitats?
No, penso que no, eh?
No, tot i que, a veure, no ho podem generalitzar. No, evidentment, no. La situació actual, doncs moltes famílies tenen molta sort de tenir uns avis, uns pares que puguin donar suport econòmic en moments puntuals. Evidentment que està passant i molt. Però bueno, això no ho detectem en el programa de gent activa, no? És a dir, bueno, en principi la gent participa i la gent ve oberta i saben que són unes activitats per gaudir, per disfrutar i bueno, la transmissió de dificultats no és el lloc, i ho saben.
En aquest nou programa també heu programat una xerrada el 14 de maig sobre els estalvis. ¿Amb quin objectiu? ¿Es también una mica prevención?
El objetivo principal es que como estamos en la sociedad en la que estamos y que están ocurriendo toda esta serie de cosas y que sobre todo esto de las permanentes,
las preferentes.
O sea, exactamente, de las preferentes, que estamos se sabe que hay mucha gente mayor que ha confiado y entonces un poco es orientar de cuando tú vas a una entidad bancaria, cuando te ofrecen cosas, pautas a seguir, ¿no? De, por ejemplo, pues no, yo qué sé, la persona que lo va a dar lo va a informar mejor, pero sobre todo no, que no se firme nada hasta que no se tenga o se haya contrastado con otra persona, o bien su hijo, o bien su familiar, quien sea, pero ir a firmar porque es amigo nuestro el que está allí, pues no, porque está ocurriendo lo que está ocurriendo. Entonces, un poco, visto el panorama de la actualidad, pues un poco como este programa no está fuera de todo eso, pues sobre todo que la gente como mínimo sepa que cuando va allí saber lo que tiene que hacer.
El tema del consum, perdona, el tema del consum i d'aquells consells de seguretat a l'hora de consumir, que no hi hagi estafes i això, és un tema que també intenteu recórrer, no? Perquè veieu que a vegades estan una mica indefensos, no? Entre cometes.
Exactament. Sí. Todos estamos indefensos, pero la gent gran, en este caso, como la gent activa se dirige un poco a ello, pues...
I des de l'UMIC, de l'Ajuntament de Ripollet, això sí que es detecta, de gent doncs, que en un moment donat t'arriba ja amb un paper firmat perquè va considerar que... I llavors, és complex, no? I arrel del que es detecta una mica a l'UMIC i lligant-ho amb el programa de gent activa, vam pensar que era important també informar de què s'ha de tenir en compte a l'hora dels teus estalvis, on posar-los i per què, i conceptes molt bàsics, d'autocura. Simplement del que jo tinc en el meu abast, que són els meus estalvis, casa meva, vull dir, molt bàsic.
També teniu la vessant més lúdica, que és el tema de les sortides, el cinema. Heu programat ara tres passis de pel·lícules. Quina és la relació que tenen els títols escollits amb la gent gran?
Pues que habla de cosas de gent gran, básicamente.
Siempre intenteu que tingui relació, ¿no?
De algo que en la vida diaria tú puedes estar viviendo y que los personajes también lo viven, ¿no?
Y... L'Intocable és la del senyor gran, que va amb una cadira de rodes.
Exactamente.
És una pel·lícula que és molt, per veure, ¿no?
Sí.
És com l'actitud d'una persona pot millorar, l'actitud pot millorar la seva relació amb els demés, la seva vida, ¿no? Llavors, una mica el que es vol transmetre amb les pel·lícules és un missatge, doncs, de...
Que quan que tu és... puedes.
Sí, exacte. Tu pots, exacte.
I quina sortida heu programat?
Pues tenemos programada la del Palau de la Música, porque aparte de... Seguramente mucha gente no ha ido a... No conoce lo que es dentro del Palau, pues a más ver una actividad que se hace los fines de semana... que no es un gran evento, pero que sí que hacen cosas bonitas, ¿no? En este caso es una tenor que canta canciones españolas, tradicionales y catalanas, que yo creo que puede gustar a la gente mayor. En el sentido de que, aunque lo cantes de una forma como un tenor, pero en el momento que escuches el sonido sabrás de qué están cantando, no qué es lo que se ha cantado. Y lo vi interesante y no sé, supongo que tendrá que la gente le gustará, esperemos.
I llavors també l'oportunitat d'entrar en el Palau de la Música, que és una joia, no? I llavors molta gent de Barcelona no coneix pràcticament res, no? I és començar també a...
Bueno, ya de hecho siempre hemos hecho cosas, ¿no? Hemos ido a ver la Pedrera, al Liceu, a ver cosas del entorno que tenemos, que normalmente nos vamos fuera y tenemos cosas bonitas aquí también.
Sí.
Imagino que tot aquest programa, el fet de que al final heu decidit, no?, que s'allargui durant tot l'any, requereix un important esforç de coordinació, de programació, i que aquí compteu, doncs, una mica amb altres departaments també, no?, amb el recolzament.
És el que intentem.
Sí. Sí, bueno, aquí la responsable és la Dolors, que és la que té tot el control del programa de Gent Activa, i és una cosa que ha funcionat sempre i està funcionant i molt bé, i una mica intentem, doncs, bueno, que hi hagin altres àrees que puguin participar, salut pública, en aquest cas l'UMIC,
medi ambient, moltes vegades
medi ambient, amb la dona també fèieu, bueno, en el programa de salut i dona també s'ha participat des de serveis socials, des d'UMIC, des de salut pública, home,
xerrades que també des d'aquí nosaltres mateixos també, no? O sigui, sempre.
I quin és el paper del Casal d'Avis en tot això, i també una mica fora de la Gent Activa, però a mantenir a la gent gran activa en el municipi?
A veure, el Casal d'Avis és un equipament que és municipal i que la majoria d'activitats es fan allà. En principi, ells col·laboren en dotar-nos de totes les facilitats que necessitem, no? Però vull dir, el programa sí que és municipal, és de serveis socials, no? Però que qualsevol col·laboració que els hi demanem, doncs la Junta del Casal d'Avis estan, eh? I n'hi ha d'ells que participen en les activitats.
Quines són les activitats que requereixen inscripció, les que s'han de pagar i les que no? Expliqueu-nos una mica.
En principi, totes requereixen inscripció, perquè ens permet veure el volum de demanda que hi ha i fer l'anàlisi per si és una activitat que funciona o no funciona per l'any següent, no? Per tant, totes s'han de...
Inscriure.
I el tema del pagament aquest any s'ha introduït en el taller de memòria,
que és... No, taller d'informàtica.
Taller d'informàtica, que són 10 euros al mes, que cada persona que participa ha de pagar, i en principi...
La sortida.
En principi són dues activitats que sí que tenen un cost per la gent que hi participi. La resta són gratuïtes.
Al final s'allargarà, diguem, aquest programa enguany també durant tot l'any. Com ho fareu una mica el calendari?
Al principi hem fet informàtica tot l'any. I la resta al juny acabarem i començarem una altra vegada, suposo, a l'octubre. Però a l'octubre encara no he pensat res.
L'últim trimestre es planificarà l'estiu.
Una
mica les activitats de l'últim trimestre, tot i que la informàtica sí que es mantindrà fins al desembre.
Igualment allà els serveis socials es poden informar, perquè encara hi ha tallers que es poden inscriure, hi ha moltes activitats per...
Excepte informàtica, la resta està obert.
Perfecte. Doncs només m'agradaria que aprofiteu els micròfons per animar la gent, aquella que encara no ha participat mai en alguna de les vostres activitats, a que s'animi.
Sí.
La Montse.
Sí, no, jo diria que, doncs que en el moment que un dona el pas de sortir i participar en una activitat, ja no ens deixa. Vull dir que sí que tenim un sector de població que ens està demanant sempre que farem i més, no? Llavors, bueno, és un risc, vull dir, hi ha molta gent que no està acostumada a sortir, però si té amigues que ho fan i li donen, doncs, bons consells, doncs els animem a que ho provin. És qüestió de venir, provar-ho i s'ho passaran bé.
Doncs ja ho saben, han d'adreçar-se al carrer de la Salut número 1, a Serveis Socials. Agraïm moltíssim a la cap de Serveis Socials, a la Montse Mas, i a la tècnica del departament, la Dolors Vergara, la seva presència, i ja ens continuareu informant de totes aquestes activitats.
Molt bé, moltes gràcies.
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 Esteu escoltant Info.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
No hi haurà canvis en les temperatures durant els propers dies, tot i així el cel estarà tapat i poden caure 4 gotes al vespre. De cara a la propera setmana s'experimentarà un lleu ascens de les temperatures.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 15 de febrer de 2013. Us hem ofert d'aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla, Remei Herrera. També recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Doncs acomiadem l'info d'avui amb el tema Cançó de Bressol, del darrer disc de Brahms, a qui podrem veure en directe aquesta nit al Teatre Auditori. Gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins la setmana vinent.
A dormir, o és que no teniu casa? A dormir, i foteu el camp d'aquí. Tot el peix és venut, s'ha acabat. A dormir, a dormir.